Bon dia, Olot ajorna el Carnaval 2022 fins a finals de març.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Sempre hem anat dient que faríem Carnaval. Aquest divendres passat, doncs, per majoria, no per unanimitat, evidentment perquè és difícil d'arribar a un consens, s'ha decidit que la gran rua de Carnaval es farà el dissabte 26 de març.
És el president del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, Josep Andrés. L'entitat organitzadora, juntament amb les colles locals, ara ho sentíem, han decidit ajornar fins al dissabte 26 de març el Carnaval de la capital de la Garrotxa. La cita, doncs, s'ajorna 3 setmanes a causa de l'alta incidència de la Covid. L'organització preveu també fer el ball de nit al pavelló Firal i està pendent de tancar les dates de la presentació del Rei i la Reina i el playback al Teatre Principal. Amb la nova data, el Carnaval d'Olot coincidirà de ple amb el de Torelló i es farà una setmana abans que el de Platja d'Aro. De seguida entrem en detalls. Abans, però, avui és dilluns 31 de gener del 2022 i aquest últim dia de mes deixa més continguts que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Els bombers rescaten 5 persones intoxicades en un incendi a Olot i un escalador a Beuda en un mateix cap de setmana.
El primer cas va tenir lloc diumenge a la matinada en els baixos d'un immoble prop de la plaça Camp d'en Mas. I hores abans, a la tarda de dissabte, els bombers van rescatar amb helicòpter un escalador lesionat de l'espatlla que estava escalant a la zona del Castellot.
Acció Climàtica aparca la paraula ampliable de la variant d'Olot.
La secretària del Medi Ambient, Anna Bernades, diu a Ràdio Olot que no tindria sentit que la infraestructura d'1+1 fos ampliable.
Crec que tothom pot entendre és que en un moment d'emergència climàtica on s'ha d'apostar per un tipus de desplaçament col·lectiu, per un tipus de desplaçament, diguéssim, més intra- i intercomarcal, sostenible, on la mobilitat ha de canviar molt, no tindria massa sentit preveure doncs, que aquesta estructura fos ampliable.
La pandèmia ha deixat conseqüències mentals entre els joves, però en especial entre les adolescents.
Ho asseguren experts garrotxins. Les noies són més susceptibles a patir depressions i desenvolupar trastorns de salut mental. La cap clínica del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de la Garrotxa és Maria Àngels Domínguez.
Noies, entre això, jo et dic 14-17 anys, amb quadres ansiosos, depressius, i això més greu, en alguns greus, no? Perquè passen amb conductes d'autolesions, amb trastorns alimentaris, i són casos molt complexes.
En esports, empat a Gradols a l'estadi municipal.
L'Olot va deixar escapar 3 punts després d'avançar-se amb un gol d'Arranz. El Manresa va empatar en una acció desafortunada dels olotins en defensa i els dos primers classificats es van acabar repartint els punts. Així ho valorava l'entrenador olotí Albert Carbó.
S'ha de continuar sumant, hem de ser exigents amb nosaltres, extreure coses, ser autocrítics, veure què ha fet malament avui l'equip, què podia haver fet millor. I bé, ara això ja és responsabilitat meva, jo content pel bon treball doncs, que ha fet tot l'equip i bé, i el que dic, estic segur que si continuem aquesta línia, doncs a finals d'abril tindrem una alegria.
I en hoquei, nova patacada per als de Jordi Garcia.
L'hoquei Olot va perdre per 4-0 davant el Taradell, un dels candidats a l'ascens. Una vegada més, el resultat no va ser del tot just amb els olotins, que no van estar encertats de cara a porteria, tot i tenir més ocasions que els locals.
Podíem haver quedat 4-7 perfectament, 4-8, perquè és que al final n'hem tingut moltíssimes, hi han hagut pals, hi han hagut ocasions, n'hem tingut, hem jugat molt bé i al final ens anem decebuts per aquest aspecte.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1 i 4. Obrim el focus. L'OMS demana prudència en pensar retirar mascaretes de l'interior, però confia en una situació positiva a la primavera.
La directora de Salut Pública de l'organització creu que la Covid es podrà gestionar d'una altra manera el 2022.
En l'apartat econòmic, l'IPC es frena per primera vegada en 10 mesos, però es manté en màxims històrics.
La tendència a l'alça de l'anomenada inflació subjacent indicaria que la pujada de preus de l'energia i de moltes matèries primeres s'està traslladant a la resta de l'economia.
La Generalitat rebutja per escrit la proposta de finançament autonòmic de l'Estat.
Giró critica que s'alteri el criteri de població amb elements com el despoblament, la sanitat o l'educació.
A la plana internacional, majoria absoluta del socialista Costa a Portugal, on l'extrema dreta també puja a tercera força.
Victòria aclaparadora de l'actual primer ministre António Costa quan els sondejos preveien un empat tècnic entre socialistes i conservadors.
Irlanda del Nord recorda els 50 anys del Bloody Sunday amb el Brexit darrere fons.
Una marxa amb milers de persones ha commemorat aquella matança de l'exèrcit britànic que va marcar el conflicte entre catòlics i protestants.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Hem tingut un cap de setmana d'anticicló, de fred intens de matinada, de nit, amb portes passades. Normalment, tot el dia ha anat pujant la temperatura de 20 a 22 graus. Dissabte, 23 a Mieres, 22 ahir. Vaja, ha anat pujant la temperatura primaveral amb tramuntana, que avui s'enfortirà. Hi ha un petit canvi de temps que notarem poc a les comarques de Girona. Però bé, sobretot amb tramuntana, anirà entrant el vent cada cop més intens aquesta tarda, vespre i nit, i podran superar-se els 90-100 km per hora, tant al Pirineu, Pirineu Oriental, Ripollès, Alta Cerdanya, com també cap a l'Albera, l'Empordà i, en definitiva, a la costa de la Nord, on hi haurà temporal marítim de forta maró augmentant a Maragassa. Notarem quatre núvols prims cap al migdia, a la tarda una mica més ennuvolat, però no preveiem precipitació. Tot estirar una mica de torb, que pugui arribar de la mica de neu que preveiem avui a la Vall d'Aran i al nord del Principat d'Andorra, pot arribar una enfarinada cap a l'Alta Cerdanya i difícilment al Ripollès. Un cop passi aquesta petita pertorbació, aquest front anirà baixant la temperatura la propera tarda, és a dir, de dia baixa la temperatura, però de nit no baixaran més. Amb la tramuntana poden pujar les temperatures nocturnes a l'Empordà i també algunes valls del Pirineu i Prepirineu. Temps estable i assolellat de cara a dimarts, amb forta tramuntana. Serà el dia de més tramuntana fins dimecres al matí. L'anticicló torna amb força tota la setmana i segurament fins al proper cap de setmana el temps continuï doncs, estable, amb nits fredes i dies relativament agradables, sobretot dimecres. Dimecres puja molt la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria. Olot ajorna el Carnaval 2022 fins a finals del mes de març. El Centre d'Iniciatives Turístiques i les colles locals han decidit posposar la Gran Rua 3 setmanes i celebrar-la el dissabte 26 de març. La decisió s'ha pres a causa de l'alta incidència de la Covid. La celebració preveu comptar també amb el ball de nit al Pavelló Firal. L'organització està pendent de situar ara en el calendari altres actes com la tradicional presentació o el playback. Amb el canvi de data, el Carnaval d'Olot coincidirà de ple amb el de Torelló i se celebrarà abans que els de la Vall d'Aro. El Carnaval d'Olot, doncs, segueix el guió que també han pres altres municipis i ha decidit ajornar la data de la celebració. La cita s'havia de celebrar el primer cap de setmana de març, el dissabte 5, però finalment es farà a l'últim cap de setmana del mateix mes, el dissabte 26 de març. L'entitat organitzadora, juntament amb les colles garrotxines, han pres aquesta decisió a l'espera d'una millora de la situació pandèmica. El president del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot és Josep Andrés.
Sempre hem anat dient que faríem Carnaval. El problema estava que una cosa és les ganes de fer-ho i l'altra és les condicions de com fer-ho i com poder fer les coses. I aquest divendres passat, doncs per majoria, no per unanimitat, evidentment perquè és difícil d'arribar a un consens, S'ha decidit que la gran rua de Carnaval es farà el dissabte 26 de març.
A més de la gran rua, el CIT ja treballa per tirar endavant també el sopar de colles i el ball de nit que es feia al pavelló Firal. Ho explica la vicepresidenta de l'entitat, Adeia Adela Moya.
El que sí que té tringanyes és de fer el ball que es feia després de la gran rua. Aquest ball, de moment, també, de moment tenim ganes de... Està molt interrogant, però tenim ganes de tirar-ho endavant. També han de canviar força les coses d'aquí a llavors i creiem que també a la ciutat també li és positiu. Després de tantes anul·lacions de concerts i festivals, ja estaria bé ara poder fer el ball de Carnaval del mateix dia de la rua, del dia 26.
A més dels actes d'aquest dia 26 de març, el CIT està pendent de tancar dates per al playback i també la presentació d'un rei i la reina del Carnestoltes. Pel que fa a la participació en la Gran Rua, tot i l'ajornament de la data, la majoria de colles han confirmat la seva assistència, tot i que és possible que hi hagi menys participació per colla. Per contra, s'espera que puguin venir grups de fora la comarca, ja que el Carnaval d'Olot aquesta vegada serà abans que les principals cites de la Costa Brava. I és que Platja d'Aro, Santa Cristina i Sant Feliu han ajornat la cita fins a principis d'abril.
Era difícil, molt difícil de seguir un patró perquè cadascú, vull dir, ha pres les decisions que ha cregut convenient, que totes són respectables, només faltaria. Hi ha gent que ja han dit que no es farà Carnaval, que hi ha poblacions que es queden sense Carnaval, n'hi ha d'altres que mantenen les dates que tocaven. I bé, nosaltres també no ho hem d'amagar, vull dir que ens hem fixat molt amb la decisió que es prendria per part de, sobretot de Platja d'Aro, bueno, Sant Feliu i Santa Cristina.
Amb els canvis de dates, un dels primers carnavals que se celebrarà serà el de Palamós, que ha mantingut la data inicial del 20 de febrer. A Blanes, Tossa i Lloret han decidit cancel·lar la celebració d'enguany i a Torelló, igual que a la Vall d'Aro, han apostat per ajornar-lo. El carnaval de terra endins d'Osona coincidirà amb el d'Olot el cap de setmana del 26 de març. Aquest any la Garrotxa anirà per davant de les principals cites de la Costa Brava. En el cas del carnaval de Sant Joan les Fonts, se celebrarà el 9 d'abril. Passem pàgina en successos. Els bombers rescaten 5 intoxicats en un incendi a Olot i un escalador a Beuda en un mateix cap de setmana. En el primer cas, l'incendi es va ocasionar diumenge de matinada als baixos d'un edifici del nucli antic de la capital garrotxina. Els afectats van ser traslladats en estat menys greu a l'Hospital d'Olot. Pel que fa a l'escalador, va ser rescatat amb helicòpter dissabte després de lesionar-se l'espatlla. El cap de setmana deixa, doncs, 2 incidents que han obligat a mobilitzar el cos de bombers a la Garrotxa. El primer va tenir lloc cap a 4:45 de la tarda de dissabte. Un escalador es va fer mal a l'espatlla mentre estava en plena activitat a la zona del Castellot a Beuda. Els GRAE van fer una maniobra de rescat i van evacuar l'escalador en helicòpter. A la nit següent, els bombers van rebre un avís cap a 4:45 de la matinada de dissabte a diumenge, que els informava que hi havia un incendi als baixos d'un edifici del centre de la ciutat d'Olot. Els fets van tenir lloc al carrer Parra, a prop de la plaça Camp d'en Mas, en un edifici de 3 plantes. Les flames van cremar diversos objectes, com bicicletes, caixes i mobiliari a l'entrada de l'immoble, i a causa del fum es van intoxicar 5 homes. Els afectats van ser traslladats en estat menys greu pel SEM a l'Hospital d'Olot. Parlem ara un dia més de la variant d'Olot perquè Acció Climàtica aparca la paraula ampliable de la infraestructura. La secretària de Medi Ambient diu a Ràdio Olot que tothom pot entendre que no tindria massa sentit que la carretera fos ampliable. Tot i això, Ana Bernades diu que si algú mai ho plantegés caldria sotmetre-ho a una declaració d'impacte ambiental. La secretària general també explica que hi va haver consens entre departaments per un traçat 1+1. Roger Isern.
El juliol del 2021, el Departament de Territori va anunciar la seva aposta final per a la variant d'Olot, un traçat d'un carril per banda amb possibilitats d'ampliació. Ara el Departament d'Acció Climàtica, responsable de validar mediambientalment aquesta proposta, aposta per aparcar la paraula ampliable. Ho detalla la secretària general de Medi Ambient, l'olotina Anna Bernades, en declaracions a Ràdio Olot.
Crec que tothom pot entendre és que en un moment d'emergència climàtica on s'ha d'apostar per un tipus de desplaçament col·lectiu, per un tipus tipus de desplaçament, diguéssim, més intra- i intercomarcal, sostenible, on la mobilitat ha de canviar molt, no tindria massa sentit preveure doncs, que aquesta estructura fos ampliable. Llavors, el concepte ampliable, si algun altre dia algú decidís de fer aquesta ampliació, hauria de tornar a ser sotmès a una declaració d'impacte ambiental i, per tant, doncs, segurament, si evolucionem en emergència climàtica, doncs, bé, algú crec que entendrà el raonament de que el que cal és un canvi de mobilitat, el que cal és una mobilitat comarcal diferent.
De la mateixa manera, però, Bernades defensa que 1+1 és una dimensió que permet respectar el valor natural de la comarca. Diu que es tracta d'una opció de consens entre departaments.
De consens, en aquest sentit, si em preguntes ara doncs, com a acció climàtica, t'he de dir que sí, perquè de fet, dintre del govern de la Generalitat doncs, es va arribar aquest consens entre acció climàtica i entre territori, de dir doncs, 1+1 a tots plegats ens sembla correcte, a territori i a nosaltres, per tant, tirem-ho endavant i així es va fer. S'imposa, per sort, la realitat de l'emergència climàtica que vivim i, per tant, de començar a dimensionar doncs, aquestes estructures per pensar en un canvi de modalitat de transport.
El Departament d'Acció Climàtica està immers en l'avaluació mediambiental del projecte de la variant d'Olot. Tal com va avançar Ràdio Olot, no es preveu que hi hagi canvis importants respecte a la proposta d'1+1, anunciada per territori. Està previst que la declaració ambiental que ha de fer Acció Climàtica estigui enllestida el pròxim mes de juny.
Canviem ara totalment de qüestió, parlem ara de les conseqüències mentals de la pandèmia que deixa entre els adolescents. Doncs bé, afecten més a les noies. Experts garrotxins diuen a Ràdio Olot que l'augment de tensions per depressió en els últims mesos ha estat principalment entre noies de 14 a 17 anys. Segons els metges, les dones són més vulnerables davant aquests trastorns mentals. Diuen que les conseqüències de la pandèmia queden plasmades en la freqüència de casos i la intensitat dels símptomes que presenten les pacients.
Els joves han estat un dels col·lectius més afectats per les conseqüències que deixa la pandèmia a la salut mental i principalment les noies. Segons la CAP clínica del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez, l'augment de casos de depressió que han detectat els últims mesos ha estat majoritàriament entre noies adolescents.
Noies, entre això, jo et dic 14, 17 anys, amb quadres ansiosos, depressius, i això més greu, en alguns greus, no? Perquè passen amb conductes d'autolesions, amb trastorns alimentaris, i són casos molt complexes, perquè no és un quadre, dius, de depressió, no? Que tens els típics signes de depressió que explicava l'Ernest, sinó que més s'agreixen conductes d'aquestes més autolesives, no? I clar, llavors s'acompanya tot això amb un absentisme escolar. Llavors, reconduir-ho és molt complicat per la família, per els instituts, vull dir, i això sí que necessita una intervenció més intensiva.
Segons Domínguez, això es pot explicar pel fet que les dones, ja de per si, són més vulnerables davant les depressions.
Ja de per si, les dones són més vulnerables, no, a patir depressió, i això no és només en adults, sinó que també es traspassa infantil, no? Llavors, també hi ha nois, però també parlàvem, manifesten d'una altra manera, la manifestació de la depressió no és igual en tothom, i els nois, una part més de conducta, més irritabilitat, més trastorns de conducta, consums de tòxics, i pot ser que darrere d'això hi hagi una depressió també, però la manifestació que tenen és totalment diferent, i aquests no arriben.
Segons la CAP clínica del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de la Garrotxa, cal evitar que els quadres de depressió puguin empitjorar-se i transformar-se en conductes d'autolesió o trastorns alimentaris. Per això cal perdre la por a demanar ajuda. Abans de la pandèmia, els psiquiatres garrotxins ja es trobaven en situacions similars, però ara asseguren que la pandèmia ha augmentat la freqüència de pacients i la intensitat dels símptomes que presenten. I és que frustració per no poder tornar a la normalitat, el trencament de les expectatives o de la rutina són factors que han perjudicat la salut mental dels nostres joves.
Sortim de la Garrotxa. Fem un repàs també a l'actualitat de les comarques veïnes. Una quarantena d'opositors a la candidatura dels Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus han tallat aquest diumenge els accessos a Ripoll per la C-17. Ho han fet per protestar contra la decisió del govern d'excloure les comarques del Ripollès i Berguedà de la consulta que està previst fer entre ciutadans i que ha de dictaminar si s'està a favor o en contra del projecte. En aquest sentit, el membre de la plataforma Stop Jocs Olímpics del Ripollès, Oriol Ajenjo, considera incongruent que només una part del Pirineu decideixi sobre el conjunt i veu faraònica l'aposta de la Generalitat.
Vull dir, al final no entenem els motius pels quals es deixa davant d'aquestes dues comarques, no? Segurament són de les dues comarques que han fet més oposició contra aquests jocs, no? I potser pot ser un dels motius, no? Però d'entrada no entenem, en part, quan ja teníem un acord amb la consellera Laura Vilagrà, quan vam fer una reunió a l'octubre a la Seu, no? Que es va comprometre a mantenir aquest marc territorial, no? I ara, de cop, no ho ha respectat.
Ajenjo diu que el projecte no respon a les necessitats del territori i demana que es descarti. No marxem del Ripollès perquè la majoria de visitants que s'han acostat aquest cap de setmana al torrent de la cabana de Camp de Bànol veuen bé les restriccions d'aforament que s'han imposat. A partir d'ara, com a màxim, podran ser 300 les persones que coincideixin en aquest espai natural que inclou la ruta dels Set Gorgs. De fet, aquest és el gran atractiu, ja que les baixes temperatures els han deixat glaçats i això ha fet d'atraure encara més visitants. Cal tenir en compte que en caps de setmana anteriors a la limitació d'aforament i el cobrament d'entrada s'havien arribat a acumular fins a 800 persones al mateix lloc i amb files de cotxes mal aparcats als vorals. El coordinador del torrent de la cabana és Francesc Tena.
No acostuma a haver cap problema, perquè a vegades la gent diu, bueno, he vingut més tard, pues ja ho saps, no? Som adults, i si has vingut més tard, pues vinguem una mica més abans, ja ho sabem per un altre dia. S'esperen una miqueta i després la gent, quan ja és la zona de l'hora de les 12 a la 1, ja baixen per a dinar, tenen unes reserves, i després la gent s'espera una estona i tal. Per això no hi ha cap problema, perquè ja la gent venia precisament així, i ara no tornaré.
Els visitants veuen bé les mesures.
Al final vas a la natura per estar tranquil, per no trobar, o sigui, marxes una mica de la massificació i si vens aquí i al final et trobes que està igual que les Rambles de Barcelona, per exemple, doncs jo ho trobo bé per aquest sentit.
No havíem vingut mai, ens ho van dir uns amics i vam dir, pues, anirem a veure què tal està. Hem agafat el primer cap de setmana i crec que es paga, però bueno.
Bueno, limitar l'accés bé, perquè si no suposo que hi ha molta gent. Tampoc és la primera vegada que venim, no ho hem vist mai. I lo de pagar, bueno, també igual, no? Per controlar i suposo que abans es trobava molt malament tot, però jo personalment trobo que el gener és una mica excessiu. Però clar, tampoc sé, per el que entenem i ens han dit, hi ha molta gent ara al gener també.
I acabem anant cap al Baix Empordà perquè Bellcaire d'Empordà recuperarà l'església del castell que el bisbat de Girona va immatricular l'any 2014. L'espai corresponent a l'antiga sala major que des de finals del 1650 funciona com a temple de culte. L'Ajuntament va descobrir el 2018 que el bisbat l'havia inscrit al seu nom quan va començar a recopilar informació per celebrar el centenari de la declaració de la fortalesa com a monument històric o artístic l'any 1918. Les negociacions van començar un any després, però es van haver d'interrompre per la pandèmia i el 2021 es van reprendre. A l'estiu es va assolir un acord de cessió i de donació de l'espai i al novembre es va signar un conveni que recollia aquest compromís de cessió. A més, l'acord està pendent de formalitzar-se davant notari. L'alcaldessa de Bellcaire d'Empordà és Cecília Barnocell.
Si t'hagués abandonat com a església, llavors l'Ajuntament o el poble el podria utilitzar per el que fos. O bé mantenir-lo com a església per ser visitable, monument, això també ho és actualment, o bé per, no sé, potser d'aquí 10 anys es converteix en un magatzem o en unes oficines o en alguna cosa. Però al principi l'intenció, mentre s'utilitzi com a església...
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Empat a Gradols a l'estadi municipal. Ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Olot.
La Unió Esportiva Olot es va avançar en el marcador i va tenir ocasions per ampliar-lo, però el Manresa va empatar la segona meitat. Després de l'1-1, els olotins continuen líders, mantenen el punt de marge amb els manresans i en tenen 3 més que el Girona B, que va perdre a Vilassar. El filial gironí és el proper rival de l'Olot, diumenge que ve a Montilivi. David Bosch.
La Unió Esportiva Olot no va poder aconseguir la sisena victòria consecutiva. La va tenir a les mans durant 68 minuts, però el 69 se li va escapar i ja no va ser capaç de recuperar-la. Tot i això, l'entrenador l'entrenador Albert Carbó remarca la importància de continuar sumant punts i de mantenir una regularitat.
No, hem de mantenir aquesta regularitat que venim mantinguent aquestes últimes jornades. Si és en format victòria, doncs és el que busquem cada setmana. Al final tenim l'ambició col·lectiva com a equip, com a club, doncs, de quedar campions. Afrontem cada setmana, doncs, per intentar assolir aquest objectiu. Però bé, s'ha de continuar sumant, hem de ser exigents amb nosaltres, extreure coses, ser autocrítics, veure què ha fet malament avui l'equip, què podia haver fet millor. I bé, ara això ja és responsabilitat meva. Jo content pel bon treball, doncs, que ha fet tot l'equip, i bé, i el que dic, estic segur que si continuem aquesta línia, doncs a finals d'abril tindrem una alegria.
L'Olot va fer una bona primera part. En defensa va concedir poques ocasions al Manresa i en atac els seus jugadors es van associar bé més d'una vegada. La millor connexió la van protagonitzar Jordi Xumetra i Sergi Arranz. La bala de l'Estartit va fer una gran centrada cap al Killer, que va rematar amb el cap i el va superar Òscar Pulido per marcar el seu 15è gol d'aquesta temporada. Però la segona part, quan l'Olot estava més a prop del 2-0, va arribar l'1-1. Al minut 24, un mal refús d'Albert Batalla va servir el gol encefat a Javi López. Carbó, però, exculpa el porter de l'empat.
Bé, no considero que l'error sigui de Batalla. Al final, quan et poses 4-5, és per emparellar els exteriors amb els seus laterals, per guanyar aquesta amplitud defensiva. Hi ha hagut un punt de relaxació on després s'ha provocat aquesta segona jugada. No penso que Batalla està a molt bon nivell, ha fet molt bones accions, no ha hagut de participar en cap xut entre els tres pals.
A partir del gol de l'empat, el partit va canviar. L'Olot no va estar tan bé com fins aleshores i va estar menys inspirat en atac.
Sí, sí que és veritat que hi ha hagut uns minuts on ens ha deixat tocat aquest gol, però bé, l'equip ha reaccionat a la part final, fins i tot el Manresa, doncs, ha jugat amb el temps, cosa que, bueno, demostrava que no es sentien còmodes i que nosaltres amb qualsevol acció aïllada, doncs, ens podíem emportar els tres punts. No ho hem aconseguit, però bé, realment extrec moltes coses positives d'aquest partit, molt a nivell d'equip i a nivell individual, i que ens dona, doncs, per seguir creixent, seguir líders i amb molta confiança, doncs, per seguir aquest últim tren de temporada.
Amb l'empat 1 contra el Manresa, l'Olot trenca una ratxa guanyadora de 5 victòries seguides, però manté una imbatibilitat que dura des de principis de desembre. Això sí, qui fa més jornades que no perd és el Manresa, que ja n'enllaça 16 i continua trepitjant els talons de l'Olot a la classificació. Els del Bages continuen a un punt dels garrotxins i ahir van demostrar que són un rival a tenir en compte en la lluita per l'ascens directe. El proper partit de l'Olot també serà d'altura, diumenge que ve a 1:15 del migdia contra el Girona B i a l'estadi de Montilivi, un escenari de futbol professional.
Per cert, les entrades per assistir en aquest gran partit a Montilivi entre el Girona B i l'Olot ja es posaran a la venda a partir d'aquest dimecres al preu de 10 euros a la botiga Integra de la Unió Esportiva Olot. Deixem el futbol, anem ara a parlar d'hoquei, perquè un hoquei Olot que mereix més acaba caient a Taradell per 4-0. Els de Garcia i Piera van dominar fases del partit, però no van tenir encert de cara al gol. Tres faltes directes i diverses boles al pal van evitar que l'Olot estigués dins del partit amb algun gol al marcador. El Taradell va ser més efectiu i es va endur els 3 punts en el primer partit de la segona volta. Els olotins baixen una posició i segueixen amb 4 punts de marge respecte al descens.
L'hoquei Olot va entrar molt bé al partit, dominant i creant perill a la porteria d'Albert Dalmau. Un pal de Ferran Sacrés va ser l'acció més clara en els primers compassos de partit. El Taradell intentava també posar a prova a Pau Flores, un dels millors tot i la derrota. Entre les accions més destacades del porter olotí, una directa que va aturar a Dani Rodríguez. Però després d'aquesta aturada i la blava Tomàs Mercè, els osonencs van aprofitar la superioritat numèrica i van aconseguir l'1-0, obra de Pol Gallifa, marcador en què es marxava al descans. A la represa, l'hoquei Olot va tenir les primeres més clares en faltes directes com les de Marc Prat i Nil Rodríguez. Entremig, un gran gol de Sergi Pla a nou pel final va posar el 2-0. I al cap de 2 minuts, contraatac dels locals i el tercer de Dani Rodríguez. Després d'aquest gol, Saqués no podria retallar diferències també des de la directa. A 3 pel final va arribar la sentència amb el gol de Marc Soler que posava el 4-0 definitiu. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, valorava així la derrota.
Sí, és el que hi ha, és el que diem. El que diem de ja fa temps que ho estem treballant cada dia i que al final no acaba d'entrar la bola, però pel tema joc, el tema ocasions, jo crec que hem set superiors, ells també han tingut un pèl de sort, han tingut també que el seu porter ha estat molt, molt, molt bé, nosaltres també en Pau ha estat bé, però clar, han tingut aquest puntet de sort.
El tècnic de Navàs explica que el 3-0 va ser un cop dur, pel què i pel com.
És un cop dur que et fotin el 3-0 i a més que te'l facin amb 3 jugadors. I bueno, a partir d'aquí pues, hem anat a buscar i et fan el 4-0. Però és el que dic, eh? Podíem haver quedat 4-7 perfectament, 4-8, perquè és que al final n'hem tingut moltíssimes. Hi ha hagut pals, hi ha hagut ocasions, n'hem tingut, hem jugat molt bé i al final ens anem decebuts per aquest aspecte.
Segona derrota consecutiva de l'hoquei Olot i segona consecutiva fora de casa. La setmana vinent l'equip torna a la pista Josep Jou, on rebrà el Xum Maçanet. Ara l'hoquei Olot és desè amb 10 punts a 4 del descens, que segueix marcant el Vilanova amb 6 punts.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Amb els esports tanquem l'informatiu d'avui, però ara arriba més esport a l'antena de Ràdio Olot. Com sempre, cada dilluns arriba el tercer temps, avui amb Roger Isern. David Planella segueix recuperant-se i ben aviat tornarà a l'antena de Ràdio Olot del coronavirus. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.